En alerta groga, un avís que l'Agència Estatal de Meteorologia estén per on és que poden arribar els 3 metres d'altura fins a les 5 del matí de divendres. Hem arribat a les 10:04, que passeu molt bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts a tots aquells que ens escoltau des de dins el llit, o que sou a punt de ficar-vos-hi, o que vos acabeu d'aixecar. Un llit és un moble disposat per a jeure-hi i dormir-hi, però és molt més, no trobeu? També és un refugi, un moment de descans i de desconnexió, de plaer. Però com que la vida està feta de yings i de yangs, un llit també és el lloc on aterren els malsons, on l'insomni fa de ses seves i el que la gent que dorm al carrer troba a faltar cada vespre. I tot això només en la primera excepció de la paraula.
No he fet el llit, no he escurat, no he grenat, no he enfornat el cabrit. Només et dic que me'n vaig en es bar, men, si tropes amics que m'animen, m'escolten i es foten de mi. Jo només et vull dir,
només et vull dir
que la vida era així,
la vida és així.
És que el costum de fer llit cada dia no el segueix tothom, no penseu. Hi ha gent que no sortiria mai de casa seva sense haver fet el llit i d'altres que pensen, però per què l'he de fer si tanmateix l'he de desfer?
Només et dic que m'on passa pel cap m'han deixat indestrit i em miren.
Ja que la paraula d'avui és llit, vos proposo una cosa. Anirem escoltant què fan les persones que mos ajuden a baixar la barrera del programa abans d'anar a dormir. A veure si agafant un poquet d'aquí i un poquet d'allà, mos podem anar fent la nostra pròpia recepta.
Plena de bones olors. No hi ha al cel tantes estrelles com vegades pans amb vos. I en què la mar torna extinta i en què el cel de paper fos fossin els homes notaris i de cada un n'hi hagués dos. No bastaria.
Per dormir bé, posar un pot de ràdio i dormir-me amb allò que m'adugui el pensament. Evidentment, estar un poc cansat ajuda.
Jo faig dues coses normalment abans de dormir, que és o llegir o dibuixar. Però dibuixar així com una espècie de ioga mental, de en blanc, res així que diguis m'ha sortit bé o una cosa. No, no, realment com un exercici mental de deixar la CPU, l'ordinador, una mica així relaxat i sí, en blanc.
Jo sempre faig una petita reflexió sobre el que he fet durant el dia i després com ho puc millorar el dia següent. Faig aquesta reflexió.
No, no tinc cap costum, però soc molt obsessiva. Per tant, abans d'anar a dormir he de passar revista a casa nostra. Mirar si he tancat el gas una o dues vegades, no? Si he tancat les finestres. Tenc un fill d'11 anys i, per tant, sempre trob coses on no toquen. Sí. Tant faig aquesta com a revisió final i quan tot està més o manco on jo troc que ha d'estar, me'n puc anar a dormir.
Jo abans d'anar a dormir m'agrada llegir una estoneta, però sobretot m'agrada meditar.
M'he dit 20 minuts, mitja horeta, ho faig tots els matins i tots els vespres abans d'anar a dormir. Me relaxa molt i me'n vaig a dormir relaxada perquè, bueno, totes les feines, anava a dir aquesta feina no, però jo crec que totes les feines estan molt estressats. I mos ajuda molt, a mi m'ajuda molt a pues, entrar en so i a relaxar.
Normalment, quan caic dins del llit, caic rodó, perquè no puc posar en la meva animeta. Clar, jo visc a Palma i visc a un barri on s'hi fa com molt d'arnau durant la matinada. Per tant, ja de petit vaig acostumar-me a dormir escoltant música, escoltant qualque podcast o qualque programa del que fos, amb la qual si hi ha qualque dia que no puc arribar a conciliar el son, me poso un programa de ràdio i és un programa de ràdio. Com
jo viatgesc quasi sempre, a no ser que estigui molt esgotat. I després de llegir, normalment tinc els meus auriculars i això, i no tots els dies, però sovint me faig una petita seleccionada musical i sobretot aprofit que és una cosa que si entra a vegades diuen, ara fas aquestes coses, però estudien-me lletres de grup. Aquella lletra no l'he estudiada bé, no entenc molt bé què diu.
Mirau, quin remei, de Didès, Xavier Torrents, Miguel Àngel Miranda, na Josefina Torres, na Mercè Picornell, na Cristina Ors, en Pau Pasqual, en Miquel Àngel Rayó. Ja podeu anar fent llista, que n'hi haurà més. Aquí tenim escoltar la ràdio, aprendre lletres de cançons, llegir, dibuixar, però per anar descansant la ment, meditar, que això surt més d'una i dues vegades, i deixar la casa ordenada, que també està molt bé, que dona pau. Idees per anar a dormir que compartim avui estirant desfil de la paraula llit.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
En memòria de Morfeo tengo a media hasta el párpado en la hora. Café descafeinado y la cama ya me espera. Horizontal o vertical, yo prefiero horizontal y a dormir a pierna suelta. Colecciono moscas, moscas ese.
A veure, que tenen tota la raó, mosques a part, siniestro total, i per descansar bé necessitam un bon matalàs. No m'ha costat trobar l'única fàbrica de matalassos que hi ha a Mallorca, concretament a Manacor, en tendes a diversos punts de Silla i a punt d'obrir-ne una de nova. En Miquel Pasqual és el propietari de Disma Matalassos. Ell representa la segona generació, però com qui diu ja té un peu de jubilar-se i ja hi fa feina, per això la tercera.
En el 86, jo havia acabat la mili, mon pare va muntar aquest negoci de... Bueno, teníem una màquina de transformar espuma, en aquell temps feien matalassos pels hotels que se podien fer d'espuma amb una funda, així, en pla barato. I a poc hem anat evolucionant. I, bueno, ja feien tot tipus de matalassos, ja feien de molles, de latte, bé, de tot tipus de matalàs. Així varen començar, però amb una maquineta de tallar espuma i de transformistes, que se diu, i també feien feina pels tapissers. I avui en dia pues, ja feien fabricar matalàs i somier, també. També tenim fàbrica de somiers.
Me siento en la cama. Me quito los zapatos, mirando la ventana, me quedo pensando un rato. Revuelvo la mesilla.
I feu matalàs, ara ho sentireu, és tot un procés que necessita de tota una cadena de maquinària.
Tenim, per exemple, una transformadora d'espuma per tallar matalassos, després tenim una màquina per tallar les teles, llavors una colxadora que ara estem en tràmites de comprar-ne una de nova, però és més moderna. La colxadora és el que posa amb tot el material que poses a les teles, que diríem, per llavors anar damunt el matalàs. Després de la colxadora passa a la muntadora, allà on muntes a bé les quercasses, a bé a l'espuma, el matalàs, i llavors ja passam a la màquina de cosir, que el que posa el bordonet voltant és el matalassos. I després ja llavors tenim una màquina que dirien que pren salvació per segons quins modelos, perquè el transport surti més econòmic. Això són les màquines. Però matalassos nosaltres no en feim massa així diàriament, perquè nosaltres el que feim és donar servici pues, de matalassos especials, tot això t'atura la producció. Però ja he arribat a fer 100 matalassos en un dia, quan només fas un model determinat. Fem matalassos a mida i tenim molt de models per persones pues, més grans i de tot, més econòmic i més car, tenim de tot. I inclús ara estem fent un que serà completament tot productes naturals. Els que més saben és el colxó de viscoelàstica, però també ara entra molt la molla ensaquiada. Hi havia la molla Bornell d'un temps, que era la molla de tota la vida, i aquesta ja s'està llevant. I la molla ensaquiada, se diu ensaquiada perquè ve amb uns saquets, se va ve la molla independent. És a dir, tu a un costat te mous i la teva parella que dones amb tu no s'entera. El mateix efecte que fa el viscoelàstic, que també té això, que tu te mous un puesto i no, i l'altre no el molestes.
Ja de pit, ja dones amb tu, t'arriba molestant. No debades són corpulent, si no t'he damunt, quan comença a ronjar, he de mudar de llit perquè puguis dormir.
Idò, ja sabeu, aneu a Disma Matalassos amb en Miquel Pasqual, que segur que trau una solució. No sé si la gent que ronca, però segur que acabareu dormint molt bé. Li demanàvem a en Miquel Pasqual quin ha estat el moment àlgid de fabricació després de tants anys de trajectòria? A mi m'ha sorprès la resposta. I diria que ell també, però té clar per què.
Actualment és quan més feina feim, des de l'ego. Sí, si ara pensava, però és que actualment és quan més venim i més feina feim. És vera que hi va haver un canvi quan començàrem a fer ja matalassos de molles, però no, actualment és quan més venem. Pot servir, sí, bàsicament. Pot servir, sí, bueno, també qualitat, perquè tenim bons matalassos a bon preu. Això també influeix molt, que per vendre directe en el particular, pues, tens això, que pot fer un poc més econòmic. Perquè competència n'hi ha moltíssima, perquè de la península poden venir tots allí. Per tema de transport jo ja dur la matèria prima igual de fora. Doncs és en sol preu, l'únic que puc fer alguna cosa més, però pot ser cosa més que els altres.
I de llit, mos ha dit a conèixer la fàbrica familiar de matalassos d'Isma i a xerrar amb el seu propietari, Miquel Pasqual, que amb els anys n'ha fet de tot tipus i de totes les mides.
Vaig fer un de 3 metres de diàmetre, no hi havia dins el camió, ho vam haver de doblegar. I sí, n'hem fet de grossos, després inclús per tema de gimnasos i això, n'hem fet doncs, de... El més gros que així tenc, perquè era més, no era matalàs per dormir. Però és que vaig arribar a fer un que feia de més 6 metres, dues tires de 6x2. Com el matalàs, bueno, de 2,40, de 2,20, de 2,20 feien cada any, de llargari, per gent molt alta. El més llarg que he fet és 2,40, no sé quan devia ser l'home. Més a
més a mitja nit. Idò, deuria ser alt, segur, o li agradava dormir ample. Idò, ja ho veus, malgrat la competència i la globalització, també hi ha matalassos fets a les illes. Deveu dormir bé, la família Pasqual, no, Miquel?
Però sí, tenim la sort de que poden fiar-me a la, sí, sí, sí.
Esta Navidad el comercio local ilumina nuestra ciudad. Palmactiva te invita a vivir unas fiestas llenas de actividades para toda la familia. Corales, talleres infantiles, espectáculos en la calle y muchas sorpresas más. Cuando compras en los comercios de Palma, les das vida a nuestras calles. Ajuntament de Palma, Palmactiva.
Fem un tento.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això fem un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tento'l, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Tento'l.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. Changuito.
Perdona.
No, en Chanquete, pobre no. Chanquete.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure. Ara,
sí,
ara
sí,
tenim el que no és tan dàtil.
Ah, oh, no. Tinc el que és meu cap. El meu cap també se n'ho mira dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que
fort. Bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, benvingut a Cateva, com estàs?
Aquí, tombat.
Sí, ja te veig, eh? Te sents tan a que teva...
Sí.
...que avui t'has quedat tombat en el llit.
Sí. Dilluns parlàvem del llar, m'he sentit tant a la meva llar que he duit el llit.
Has duit el llit. Molt bé, però per favor que no te passi...
Exacte, que no...
Que no te passi res, Dolly.
Que no me passi res, perquè si hi ha un llit a la història del cinema que ha tremolat, és aquest.
Escapare! Escapare! Quiero matarme! Me quema!
Ai, Toni, no sé si ho puc aguantar més.
¡A que pare! ¡A que pare! Mira lo que ha hecho la cochina de tu hija. Ho passo malament. El exorcista, any 1973, William Friedkin, dirigia a Linda Blair, a Max von Sydow, a Ellen Burstyn i a Jason Miller. Una pel·lícula absolutament aterridora, o sigui, una cosa... Regan és una nina de 12 anys que pateix fenòmens paranormals com levitació, manifestació d'una força sobrehumana, patiment absolut, vomita, se li gira el cap, baixa les escales a 4 grapes, però al revés. Sa mare, clar, evidentment, està molt aterrada i després d'intentar la medicina decideix que allò no va al lloc i acudeix a un sacerdot amb estudis de psiquiatria, un senyor anomenat el padre Carras. El resultat és tan terrorífic com precisament el dimoni, que estava a dins Regan, a dins aquesta nina, i que la volia posseir. Bé, de fet, la posseix i li fa passar molt malament. Va ser una pel·lícula que va llançar una nova era en el cinema de terror i que segueix sent ara mateix una de les experiències més aterridores que et puguis veure en el cinema. Jo la vaig tornar a veure quan se va reestrenar, quan va complir 50 anys. Vaig anar a veure-la en el cinema i ho vaig passar tan malament, i ja l'havia vista diverses vegades a televisió, però en el cinema ho vaig passar tan malament, amb aquella pantalla grossa, aquella nina, mamà! ¡Corre
la porta!
¿Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija?
Mare de Déu, quina cosa més brutal. Jo crec que les seqüències del clímax no se t'esborren d'escap i te segueixen instal·lades durant anys. Si a qualcú li agrada que els sacsegin, aquesta és precisament la seva pel·lícula.
Ai, l'exorcista. Bé, la que ve ara també fa poreta, però no tanta.
No tanta, però bueno, jo crec que les tres primeres m'he venit a arribar.
Recordeu que el llit és la paraula.
Exacte, el llit és la paraula. En aquest cas era un llit que tremolava moltíssim i en aquest altre cas és un llit que s'ha convertit, diguéssim que no és el millor lloc del món per estar.
No es digno de ti, rómpelo todo. Puedes dejar cuando aparece el enterrador porque se apellida como yo.
Te agradezco mucho la crítica, pero me parece muy negativa.
Paul, lo que has escrito no es honesto.
¿Honesto?
Exacto. Cuando yo era pequeña me encantaba ir al cine todos los sábados por la tarde a ver el episodio de la semana.
Eran horribles.
¡Horribles para ti, estúpido! A mí me gustaban y no soy idiota.
Dios. Ya está, te pones muy nervioso. Kathy Bates va a guanyar l'Oscar per aquesta pel·lícula i se'l mereixia, total, perquè realment t'arriba a posar molt nerviós. Estem parlant de Misery, una pel·lícula de Rob Reiner, que és un senyor que havia fet La princesa prometida. Són Kathy Bates, James Caan, són els protagonistes d'aquesta pel·lícula de Rob Reiner de l'any 1990. Un escriptor que malviu escrivint novel·les romàntiques decideix donar un gir a la seva carrera i mata en el seu personatge principal una dona anomenada Misery, com el títol d'aquesta pel·lícula. Però no a tothom li farà tanta gràcia com a ell. I a ell tampoc n'hi acabarà fent molta, ja t'ho dic ara. Basada en la novel·la de Stephen King, és una pel·lícula molt, molt, molt equilibrada, perquè mantén tot el temps aquella tensió i deixa que Kathy Bates explori el seu costat més psicòpata per aguantar tota la història, ella tota sola, quasi, quasi. I, a més, va guanyar tots els premis d'interpretació, inclòs l'Òscar. És d'aquestes històries que recordes i que no se t'obliden algunes escenes, perquè ella decideix segrestar-lo, agafar. Ell té un accident, ella l'agafa, el ferma en el llit i li diu, pues ara escriuràs una altra novel·la de Misery, perquè a mi m'agrada molt, i l'escriuràs, tant si t'agrada com si no t'agrada. I ja està.
I ja està.
Ho deixarem aquí.
No, és que és boníssima, boníssima, boníssima. Tu tens ganes d'ensurs avui, eh?
Sí, 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 sí. Vosaltres ho recordeu d'un home amb una cara cremadíssima, un guant acabat amb ungles guinevets i un capell i un jersei de ratxes que anava assassinant en els joves quan se n'anaven en el llit?
Una monada.
Ai, 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 ai. Aquesta nana de Freddy Krueger, Pesadilla en Elm Street, de l'any 1984. Wes Craven dirigia a Heather Langenkamp, a Robert, sobretot a Robert Englund, a Johnny Depp, a la seva primera pel·lícula, ojo, i a John Saxon eren els protagonistes d'aquesta Pesadilla en Elm Street. Jo vaig estar molta estona a dormir tranquil després d'aquesta. Vos ho dic en sèrio. Ja. Vos ho dic en sèrio, eh?
Sí,
o sigui,
sí, sí, lògic,
molta estona. Perquè jo i un munt d'adolescents, perquè l'any 1984 apareixia Freddy Krueger en els nostres malsans. És una pel·lícula dolenta? No, lo següent. És molt dolenta. Però té 6 continuacions de la saga, 3 sèries, un intent de reboot pel mateix Wes Craven i múltiples documentals sobre un assassí suposadament real. Així que qui pot dir que no va tenir èxit? Sang, erotisme adolescent i molta burreria en un dels 3 personatges més famosos del cinema de terror. Ell, Mike Myers, de Halloween, i Jason, de Viernes 13, eren aquesta trilogia, el trio de ases que mos feia passar molt de malsons. El que és estrany és que els que visquérem en el seu moment hàgim acabat més o manco bé.
Bé, perquè vareu un centre de llum i vareu veure que aquest senyor no existia.
Exacte.
Vinga, llit. I ara per on te dur?
I si el llit fos l'únic lloc en el que vius...
En 1995, Jean-Dominique Bobby sufrió un accidente.
Entiende lo que le digo.
Señor Bobby. Su cuerpo quedó totalmente paralizado. Con una excepción.
La escafandra y la mariposa. Any 2007. Director Julian Schnabel. És una de les pel·lícules més dures en les que m'he trobat mai. Ja vos ho dic ara. Està inspirada en la novel·la escrita i dictada... pues protagonista, que després de patir un accident que només li permet moure la parpella esquerra. La resta del cos està completament immobilitzat. Ell està totalment paralitzat a un llit i és antic redactor en cap de la revista Elle i va dictant lletra per lletra una espècie de viatge immòbil. O sigui, és una pel·lícula duríssima, però en el mateix temps és un conte vitalista, perquè deixa de banda el patetisme i la tristor i l'angoixa d'estar com està i demostrar una llibertat creativa absoluta, tant del protagonista com del director a cada un dels fotogrames. Rebutja la narrativa clàssica i ho vesteix tot d'una honestitat salvatge i molt intuïtiva. És una pel·lícula que te destrueix, però en el mateix temps t'encanta.
L'escafandra i la mariposa en 2007 per recuperar si no l'heu vist.
I ara anem a divertir molt. Vull dir, els llits tenen costats, no? I des de l'altre te podem enyorar molt.
Echo de menos la cama revuelta, ese zumo de naranja y las revistas abiertas.
En el espejo ya no encuentro tu mirada, no hay besos en la ducha, ni pelos ni nada.
Entre nosotros... Ya que dica. M'encanta com canta en Willy Toledo. No ho puc negar. Bueno, la Natalia Berbeck m'encanta sempre, però en Willy Toledo, com canta en aquesta pel·lícula, és fantàstic. El otro lado de la cama. Any 2002. Emilio Martínez Lázaro agafava a Paz Vega, Ernesto Alterio, Natalia Berbeck, Guillermo Toledo, Alberto San Juan, María Estevez, Ramón Barea i Natalie Poza i els convertia en els protagonistes d'aquest musical construït a base de cançons dels anys 90, de cançons clàssiques, de música espanyola, i feia un cinema viu, viu, molt viu, molt important realment dins el panorama cinematogràfic espanyol. Estava ple de situacions gracioses, però era molt més que cine graciós, realment. Els personatges són molt divertits, perquè el repartiment està molt ben escollit i, a més, fan una gran feina. Va tenir un gran èxit de crítica i de públic. Va ser la pel·lícula espanyola més taquillera a l'any 2002. I va ser tan taquillera que va tenir una continuació que se deia... Los dos lados de la cama. I ara mateix, enguany, fa un parell de setmanes, se va estrenar Todos los lados de la cama amb els mateixos actors i amb cançons ja més modernes de l'any 2009-2010, vull dir que han anat passant les cançons, però...
I en els fills, entre cometes.
Exacte, en els fills dels protagonistes.
Les dues generacions i les noves cançons.
Lo mismo te echo de menos, lo mismo que antes te echaba de más.
Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más
Aquí lo important no era cantar bé.
Exacte, no, és lo de menos. Allà on les xiques són guerreres, cantada per un Alberto San Juan, que és magnífica, o aquell salta cantat per un Willy Toledo, o Dime que me quieres, de Natalia Verbeke, estan molt ben duites, les cançons. La veritat,
venga,
de xistes.
I amb quin acabam?
Jo crec que per acabar... No han d'anar a sa màgia. On han d'anar a sa màgia i, clar, és màgia. A dins del cinema n'hi ha moltíssima i fins i tot hi ha llits que són màgics.
¿Estás preparado, Paul?
Sí, señorita Price.
Repite conmigo. Llévanos a donde esté el profesor Emilius Brown.
Llévanos a donde está el profesor Emilius Brown.
Muy bien. Director de los cursos por correspondencia de la Academia de Brujería.
Director de los cursos por correspondencia de la Academia...
De Brujería, Londres.
De Brujería, Londres.
Ahora, cuando yo diga adelante, le das tres golpecitos al boliche y lo giras un cuarto de vuelta a la izquierda.
És fantàstic, aquell llit. Et poses una bolla allà o un cap de cantó, li dius on vols que t'eduqui, li dones un quart de volta, li dones tres copes i a viajar. Això era el llit de La Bruja Novata. Any 1971, Robert Stevenson dirigia a Angela Lansbury i a un clàssic del cinema de Disney, que era David Tomlinson, que també apareixia a la meravellosa Mary Poppins. I era una pel·lícula que mesclava animació i imatge real, no? Era una història d'una bruixa aficionada que ha de fer-se càrrec de tres nins de Londres i junts hauran de lluitar contra l'invasor alemany, perquè en aquell moment la pel·lícula està ambientada a la Segona Guerra Mundial. És una típica producció de Disney en la que, igual que Mary Poppins, la fantàstica posada en escena i tots els moments que combina imatge real i animació fan verdadera màgia. És entranyable, és simpàtica i se conserva molt bé, no? A pesar dels anys que han passat, és fantàstic i sobretot té seqüències meravellosa com aquesta en la que acabam ja.
Me encanta mecerme así, moverme yo en el fondo misterioso del mar, feliz.
Toni.
Salut. I cinema.
Veranear aquí, pasear del brazo de un delfín, jamás me podía imaginar. Los peces alternar, qué grande mecerme así, moverme yo en el fondo misterioso del mar, pedir y sorprender que en esas cartas hay de más, por lo menos tres, qué divertido es mecerme así, moverme yo en el fondo misterioso del mar, feliz.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
¿Te acuerdas de la taza que me regalaste? Cuando te fuiste no te la llevaste. Ya no la uso. Suficiente me recuerda a ti el café. ¿Te acuerdas de la carta que escribiste a mano? La quemaste pero eso fue en vano. Ya no la tengo, no la tengo pero nunca la olvidé. Si escuchas mi nombre y te duele no te...
Llit és la paraula polisèmica del programa d'avui. De llits n'hi ha de molts de tipus, de monja, nupcials, de part, de dolor, de mort, d'espines, de roses i també hi ha llits elàstics. Llit també és la depressió del terreny per on s'esmunyen les aigües d'un riu o d'una riera, per això hi ha llits fluvials, que poden ser majors o menors. Hi ha llits al fons de la mà, a les glaceres i fins i tot hi ha llits de partícules, que són capes de partícules que poden estar en repòs o en suspensió pels intersticis de les quals pot circular un fluid per bescanviar matèria o energia. Tot això és llit. Però com que el moble ens dona joc, seguirem estirant de la idea. Com deien en aquella pel·lícula interpretada per Verónica Forqué i per Jorge Sanz, ¿por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?
¿Me desnudo?
Sí.
No, que para ensayar no hace falta. Mira, vamos a debutar con el número de Los Ángeles del Infierno. ¿Sí te gustan las motos?
Sí.
Bueno, pues entonces primero salgo yo. Hago 3 minutos en solitario para calentar un poquito los ánimos y luego sales tú. Con esta chupa del cuero y la tanga. El tanga o la tanga, no sé cómo se dice. Bueno, entonces yo estoy tumbada así, ¿no? Entonces tú, al verme abres mucho los ojos así, como los actores, porque te sorprende de verme. Entonces yo ya te cojo así por la rodilla y empiezo a darte un poquitín de caña. ¿Eh? Y yo te bajo el lío, ¿eh? Y aquí yo pues, te trabajo.
Y eso es lo que llamamos la balada de la trompeta.
Y según lo que tú tardes en ponerte en condiciones, pues yo ya me quedo aquí por más o menos rato. ¿Me explico?
Sí, sí, te explicas divinamente.
La setmana passada, els veïnats del barri de Pere Garau de Palma varen compartir una ruta pels comerços del barri. Comerços de tota la vida que enforteixen el teixit econòmic i veïnal d'aquesta barriada de ciutat. Hi ha comerços que tenen el segell d'emblemàtics, com els bars Mònaco o la Llovinense, la carnisseria Bonnins, la cotxilleria Cineu, Merceria Duran o Gelats Paco. I d'altres que també mantenen viu el barri, com Can Siquier, Calzados Nicolau, el restaurant Can Nofre o Masters Sex Shop, el sex shop més antic d'Espanya. I avui que hem triat la paraula llit per aquest capítol, pensava que és una bona excusa per tocar-hi la porta. No trobau? Isabel Puigcerver, al capdavant de Masters Sex Shop, benvinguda, com estàs?
Hola, bon dia.
Ja té mèrit, Isabel, posar en marxa un sex shop l'any 75, i mantenir-lo obert fins avui.
Correcte, sí. Així m'han trasladat les idees que se va obrir l'any 75, sí.
Perquè tu hi ets des de fa 9 anys.
Que
saps de la història d'aquest negoci?
Bé, sé que sobretot del propietari anterior, que ja li vaig agafar, diguem, la tenda, que era un amic nostre, del propietari anterior sé que se va obrir aquest negoci en referència amb un altre que tenien de mobles amb pens. I aquest jove que en aquell temps era jove li va agafar el traspàs quan el va voler vendre i en Paco Vázquez. I de llavors, pues, ell va dur més o manco 25 anys.
Ja n'hi ha. I sempre en el mateix lloc, no, Isabel?
Sempre ha estat en el mateix lloc, correcte.
O sigui que ha viscut tots els canvis que ha hagut en el barri, de gent, de tot, de vida, i d'aquesta ciutat, perquè ara celebràvem els anys que va morir en Franco i era l'any 75, o sigui que n'han passat 50.
Em varen contar que tenien els papers preparats per quan se morien Franco.
Veus?
I l'endemà que es va morir, pues, ja varen començar a treure paperons.
Que bo. I de mira, just mort en Franco, just obrim aquest sex shop a Pere Garau fins a dia d'avui i per molts anys més. Avui en Isabel Puigcerver al capdavant. I tu atens en el públic que entra en el comerç. En general, els clients saben el que volen o s'inspiren quan entren a la tenda?
Bé, la gent espanyola i la més jove, diguem, en si, sí que saben el que volen. Ja venen a cercar directament, ja te demanen, però més o manco tenen la seva idea. El que passa que ara en aquest barri, pues, amb aquesta multiculturalitat, ve molta gent sud-americana i aquests sí que encara els ha d'ensenyar o fer comentaris i més o manco mostrar els productes, perquè no estan posats tant a l'onda com els espanyols.
Val. O sigui que encara demanen i encara... Fa vergonya entrar a un sex shop, Isabel? O ja estàs
superat, n'hi ha que sí, n'hi ha que sí, n'hi ha que no. N'hi ha que sí, n'hi ha que no. Però, bueno, tenim de tot. Xinesos, hindús i tota aquesta gent que s'està intentant obrir en aquest món, perquè, clar, és una cosa relativament normal.
Molt bé, i te veuen a tu, que els atens una dona. Els homes els hi fa vergonya demanar-te o no?
Segons quins qualcun sí, però clar, xerrant un poc i fent bromes, potser arriben a obrir i demanar-te el que cerquen.
Molt bé, al final és un tema natural, eh? I tu,
és un tema natural.
I tu ja estàs acostumada. Nosaltres sabem que sexe és molt més que un llit, que és la nostra paraula d'avui, però hi ha productes pensats específicament per gaudir de sexe en el llit, Isabel.
Bueno, tots els productes que nosaltres venem, tenint un pot d'imaginació, se poden emplear a qualsevol banda. Però específicament per al llit, muñequeres, per als braços, per als peus, directament que se posen en el llit per tenir amarraments, diguem.
Sí.
Entonces això ja està més especificat i són jocs que se poden fer la gent que ja sap de què va, saps què vull dir? No li vendràs això a qualsevol persona que vengui, no. Ve gent específica amb aquest món de tipus bondage i coses d'això. A part d'això, també hi ha productes de bondage més senzills, val? I que és el que se sent. La gent normalment va cercant.
Val. I en general, que teniu moltíssim de productes, què és el que més veneu?
Bé, vibradors, tant masculins com femenins. I la marca Líder, pues, sempre... fa un grapat d'anys que et se satisfaien. Però bé, tant els homes com les dones cerquen els seus vibradors, succionadors, sobretot, i després hi ha, en pla d'homo, hi ha molta vagina, molt de masturbadors que també fan filigranes, i res, la gent està bastant contenta veient aquesta cobertura que hi ha de producte.
Val. I teniu tant homes com dones, més o manco diries sí. Meitat i meitat.
Hi ha més homes que dones.
Hi ha més homes que dones, sí.
Sí.
I a comprar en parella també venen?
Sí, clar que sí. Joves, majors, mitjana edat, sí.
Molt bé.
I persones majors que ja fallen un poquet, una micona, i venen per comprar coses perquè la seva parella estigui un pa més satisfeta.
Molt bé, mira, veus? En el final, com dèiem, és un tema natural, és sexe, i no només natural, sinó necessari, també.
Necessari. Desestressa.
Total. I escolta, i en una època s'ha de posar molt de moda estar per sexe, però jo crec que encara hi està, no? Encara ho feis.
Encara va funcionar. Manco, però sí, va funcionar encara.
Val, que és aquesta reunió, no? Normalment era d'amigues, no sé si segueix igual.
Normalment, bueno, les que més se solen fer és a casa de la que contracta o xerrar per telèfon, sí, i a casa així en grupet d'amigues o grupet de parelles, també, també està molt bé, i res, se fa unes bones rialles, un bon divertiment, se mostren molt de productes, jo com a propietària de tenda, pues, no duc una maleteta, sinó en duc diverses, entonces la gent està contenta perquè vol molt més productes que no, diguem, una maleta roja que té tres productes.
Ja. I en el principi, ara t'estic imaginant, entres a casa meva, per exemple, amb les meves amigues, en el principi potser fa un pot de vergonya i te miren i hi ha qualque rialleta, però a poc la gent se va desinhibint també, a sort de xerrar.
Se va desinhibint perquè inicialment se posa una taula amb tots els productes, més o manco, un poc catalogats, i la gent, doncs, vas presentant els productes i la gent se va aixecant, intenta estar dins la festa. Ja que te vull dir?
Sí.
Ajuda molt. No és que jo vagi allà a esposar només, sinó que la gent ajuda molt i col·labora a fer les rialles i a passar una bona estona.
Molt bé. Ara m'has fet pensar en aquell programa que havia fa tants anys. Crec que era Televisió Espanyola, que era Hablemos de Sexo, no? La doctora Ochoa. Sí. Ara m'ha vengut en el cap. No sé si és correcte, però crec que era això, que era una manera de tombar també tabús. I què t'agrada de la teva feina, Isabel?
Pues m'agrada perquè la gent ve aquí en pla positiu. No hi ha problemes, no hi ha discussió, no sé, és un món, pues, que la gent... bé, o sap el que ve. Ja que te vull dir, no és que sigui, jo que sé, vas al supermercat i compres i has de comprar i has de fer via i tal. No, aquí venen escolten, se relaxen i, no sé, i se'n van contents.
Uh-huh. Idò, mira, mort en Franco, obrim un sex shop, eh? I, i per 50 anys més aquest comerç que està en el barri de Pere Grau i que també viu, com mos contava en Isabel, aquesta multiculturalitat que hi ha en aquesta zona de Palma. Escolta, idò, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui aquesta estona.
Molt bé, moltes gràcies.
El militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, eh? Carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu en ses tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, sa tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, per de ses coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre. Machacando la cabeza pa juntar cuatro palabras. El tiempo se me ha escapado. En el tren de madrugada se me llevó la botella. Se me llevó la guitarra que se iban de la mano con la última calada. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir.
Va, idò, el programa va arribant en el final, amb moltes veus, amb moltes músiques i amb les mans en el control tècnic d'en Bernat Nadal i de Miqui Fiol. La paraula polisèmica ha estat llit, és llit, i nosaltres tenim una missió avui, donar-vos idees per dormir bé. Això ho demanam cada vespre als nostres convidats quan ens ajuden a baixar la barrera del programa, però avui hem fet una selecció, així que preneu nota.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Mira, abans d'anar a dormir, jo, en Casa Herrero, Cuchara de Palo, hi ha hàbits més saludables, que és fora pantalles. Jo intento reconnectar una mica amb la foto finish del dia a nivell de notícies rellevants. Quan en llevo, pues, intento posar-me al dia i ho faig en el final del dia. I si no, pues, també intento mitja hora, una hora abans d'anar a dormir, pues, veure també alguna d'alguna sèrie que estigui seguint. O, més que res, sèries, no? Ara mateix, més que tele a l'ús, pues, sèries. Però intento que sempre sigui una hora prudent per després fer ja la desconnexió digital i anar a dormir i descansar com toca.
Intento estar, pues, lo més relaxat possible quan ja veig sopar en tranquil·litat, intentar no sopar gaire tard, això sí, i anar al llit amb la major tranquil·litat que puguem i per poder descansar i tornar a començar el dia en sol demà.
Jo soc molt cinèfila i sempre, bueno, antes de dormir, pues, con mi pareja, sempre vemos alguna sèrie o alguna peli. Però sí que és important, como un rato antes, yo tengo dos perrillos que son mis perrijos, porque son mi familia. Y bueno, me despido de ellos, les doy un abrazo, un besito, les doy las gracias por haber compartido el día conmigo y con mi chico, y luego, bueno, leo un ratito en la cama.
Darrerament estic intentant no mirar el telèfon i ni pantalles en llum blava i me poso qualque cosa relaxant, un poquet de lectura, però a lo millor uns sons així relaxants me sol anar bé.
I una cosa que estic fent molt és aprendre a fer-me un espai. Aprendre a tenir autocompassió de jo mateix, a posar una distància de les situacions que han passat i poder aprendre d'elles sense viure constantment des d'una culpabilitat que fa molt difícil dormir. I, per tant, doncs, crear un espai on pugui reflexionar com ha anat el dia, on pugui tractar de descriure, no pas jutjar-me les coses que hagin passat. Això és algo que estic fent, que cada vegada ho prenc més com un costum que realment ajuda a sortir endavant.
Per exemple, una de les coses que em va molt bé i que sempre em relaxa i que està molt relacionada amb el que m'agrada és llegir, no? Bueno, que quan me'n vaig al llit sempre m'agrada, doncs, com a mínim 10 minuts de lectura fer-la, no? Perquè és una de les coses que és com la separació entre el món real i el món del son, no? Llavors aquests 10 minuts, o vegades més, doncs et porten cap a tranquil·litzar-te, a relaxar-te i poder dormir amb més calma, amb més facilitat.
El que fa un any o dos estic intentant, des de que tenim Instagram i el WhatsApp i tot això, és llegir, perquè me n'adon que des de que tenim la pantalla enganxadeta en el nostre cos, llegim molt manco, jo com a mínim. I llavors intent, que no sempre ho aconsegueix, abans de dormir deixar el mòbil y llegir.
Aplico respiraciones diafragmáticas que ayudan a estimular el sistema nervioso parasimpático para relajarme. Pero si estoy bien, lo único que hago es dejar el móvil, leer el rato, tomar una infusión, apagar la luz y dormir.
Quantes idees, no trobeu? Se repeteix molt la lectura i nosaltres mos sumam a la recomanació de que escolteu la ràdio. No mos sap greu si vos quedeu dormits mentrestant. Sempre podreu recuperar aquest programa en el servei a la carta d'Ivetres Ràdio.
Ya va tiendo hora de que lo piquen, lo mayamos hasta la cama. ¡Ale!
Aquí
estàs cansada, els ulls se't fan petits. Deixa'm abraçar-te tendrament i calla, que és molt tard i ha arribat l'hora de dormir. Posa el cap a la meva falda i deix la meva mà expulsar els fantasmes que t'amoïnen i t'espanten. Tanca els ulls que jo et vigilo des d'aquí. Dorm tranquil·la i digue'm bona nit. Deix que et porti en braços fins al llit. Geu ben a la vora. Saps que no estàs sola mentre tic a cau d'orella vora nit. El balcó, la lluna t'esguarda et fa un petó. Res no té importància fins demà trenc d'alba, quan de sobte t'acaroni la claror. Dorm tranquil·la i digue'm bona nit. Deix que et porti en braços fins al llit. Geu ben a la vora, saps que no estàs sola mentre et dic a cau d'orella mor.